Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Minuts passen d'un quart d'onze d'aquest matí i somriem perquè, és una cosa, tenim un home que ens ha dit que està nerviós. Que està nerviós perquè, i ho direm sencer, perquè amb 28 anys és la segona vegada que la seiem en aquesta taula. Però clar, una persona que ha estat 28 anys a la policia local, que les ha vist de tots colors, perquè n'estem segur que les ha vist de tots colors, no sabem si té excessius motius per estar nerviós, però clar, cadascú és cadascú. Blas Nebrera, bon dia.
Bon dia, què tal?
Primer de tot, felicitats.
Moltes gràcies.
Blas Nebrera, sots cap de la policia local de Sitges, sergent de la policia local de Sitges, i a més, doncs, ho ha comentat en Vicenç ara fa una estoneta, recentment felicitat en el Dia de les Esquadres dels Mossos d'Esquadra. Ens ho deia en Blas, l'any passat també va rebre un reconeixement de la Guàrdia Civil, és a dir, que va acumulant reconeixements a la paret del despatx.
Sí. Bé, això és cert. Com ho comentava abans, m'ha fet molta il·lusió, estic molt, molt content, i agraeixo molt tant a la Guàrdia Civil com als companys de Mossos d'Esquadra aquest reconeixement, no? Per un costat i per l'altre, com te comentava abans d'estar a l'aire en antena, pues, bueno, sembla una mica que diu, bueno, que ens veieu ja gran, que voleu fotre fora ja de la feina, perquè aquest reconeixement normalment t'ho donen quan ja comença a estar una mica gran, no? I, bueno, d'una manera o d'altra, la veritat és que estic molt, molt content i molt agraït tant a una institució com a l'altra. Penso que com jo podia ser mereixidor d'aquesta felicitació a altres persones, però per la qüestió que sigui, pues, me l'han donat a mi, i torno a dir que molta gràcia tant a la Guàrdia Civil per aquest reconeixement com als companys de Mossos d'Esquadra.
I ara en Blas encara em permetrà que hi afegeixi una altra cosa, i és que el dia que Rafa Pino va assumir el càrrec d'inspector de la policia local de Sitges, tothom parlava d'en Blas, no d'en Rafa.
Bé, home, això té una lògica, no? Té una lògica perquè, clar, jo pues, ja som 28 i ja va cap a los 29 anys.
Uh-huh. I ara ho comentarem, això.
Ara ho comentarem. Uh-huh. I, bueno, tota la gent que hi havia amb aquesta presentació del company, de l'inspector del Rafa Pino, pues era normal que d'alguna manera em coneixia o havien tingut més vivença amb mi que ell, i que d'alguna manera pues, se parlessi una mica. De cap de la manera, i estava la meva intenció de ser el protagonista, perquè el protagonista d'aquest acte era el company i el nou inspector. De tota forma, aquelles persones que parlaven, i suposo que bé, que ve de mi, espero, perquè si no, no seria molt company, pues li dono les gràcies i estic molt agraït.
Som 28 anys al cos. Això vol dir que ens hem de remuntar. Quan ens hem de remuntar?
Al 82.
Al 82.
Al febrer del 82, el dia 18 de febrer.
Per què vas entrar a la policia local?
Bueno, això és una llarga història, no? Que, bueno, públicament serà la primera vegada que ho faig, però curiosament la meva família, el meu oncle, el meu pare i el meu avi, el meu oncle i el meu pare eren guàrdies civils, i d'alguna manera el meu avi tota la seva vida havia estat policia o guàrdia municipal que estigui en aquells temps.
A on?
A Linares.
A Linares.
Sí, bueno, un tio, un oncle a Astúria, l'altre a Linares, guàrdia civil.
Linares és Jaén, oi?
Sí, Linares és de Jaén, precisament. I bueno, circumstància de la vida, el meu pare va morir quan jo tenia 3 anys, i, bueno, empeitat per les circumstàncies de la vida, pues vaig vindre, perquè allà en Andalusia en aquest temps pues la feina no abundava.
No li hem preguntat a en Blas d'on és?
I és Linares.
De Linares.
Nascut i Linares.
Uh-huh. Jaenense.
Jaenense, exactament. I empeitat per la circumstància de la vida, doncs vaig vindre aquí a treballar, vaig deixar d'estudiar, perquè no, el mitjan ja no arribava, la meva mare amb tres fills, i la feina que veia era el camps. I vaig vindre aquí a Sitges a treballar de cambrer. Uh-huh. I, bueno, a l'hotel Calípoli, hi vaig estar pràcticament i a la fregata tota la meva experiència professional com cambrer. I, bueno, des del primer any que vaig vindre aquí, pues, em vaig quedar enamorat de Sitges i continuo estant enamorat de Sitges. Curiosament sento més sitxetà que no pas allà, encara que sóc fidel a la meva terra i procuro anar de tant en quant, perquè encara em queden familiars. Uh-huh. I jo penso que els familiars, com els amics, pues, quan portes temps sense veure'ls s'han de visitar, no? Jo sempre dic que és com un camí que quan l'altra pitja surten espina i mala herba, no? I s'ha de cuidar. Per tant, de tant en quant vaig, aquest any ara precisament junts, amb un casament d'un fill d'un primer germà, vaig cap allà, cosa que em fa també molta il·lusió. Però jo, el meu fill ha nascut aquí i jo la veritat és que sí que me l'estimo molt, però molt. Bueno, pues, com a cosa del destí, l'any 82 ja es veia que el turisme ja no començava a flaquejar una miqueta i com a tota persona el que busca és seguretat per a si, per a la seva família i el seu entorn, pues jo veia que això tenia mal futur i que després, en 50 anys, un home ja fent de cambrer, que si les cames i tal. I buscar una mica la seguretat i una altra mica una cosa interior que m'agradava ser policia, que jo volia ser policia, pues em vaig engrescar, vaig ser policia i de la qual cosa cada dia estic més content i encara que sembli mentira, si tornessi a néixer, el que faria tota la meva vida davant de càmera seria policia. Uh-huh. Jo penso que és una feina que garanteix molt a les persones servir a los demés, no? I jo penso que això és la cosa més gran que hi ha, i si sobra d'aquesta feina que ho fas tens alguna satisfacció que altre reconeixement del ciutadà, això no té preu. Això no té preu, és una feina molt, 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 molt maca.
T'incorpores, per tant, l'any 82.
82.
Era, evidentment, molt més petita la plantilla de la policia local de Sitges que ara.
Sí. Home, no té res a veure una cosa amb l'altra, no? Amb el temps totes les coses canvien.
Home, Sitges devia ser un poble d'uns 13.000 habitants, aproximadament.
No arribava. Era un poble encantador, no teníem mm-hmm. l'autopista, era un poble de mariner. I,
l'any del Mundial, per exemple.
Sí, l'any del Mundial. Precisament, sí senyor.
L'any 82.
Sí senyor, era encantador, i per tant la plantilla que tenia la policia local anava en circumstància a la població que havia i a la costum social i a l'avenç que se desenvolupava. Evidentment, amb el canvi del temps, pues, les coses han canviat, sortosament a millor, i no té res a veure, com he dit abans, perquè bueno, abans la policia, no quan jo vaig entrar, però encara quedava certes reminiscències de lo que eren les policies fins al cicle, sobre el segle XX. Fins al segle XX eren entitats, tots els coneixem, que estaven orientades fortament a lo militar, militaritzada, i que diguem-ne que el model de seguretat que havia bàsicament era l'exèrcit. Uh-huh. I la policia local, pues, bueno, estava més orientada i majoritàriament es dedicaven, perquè era el temps, bueno, pues d'alguna manera a reprimir o a la repressió dels desordres públics. Uh-huh. Imagini vostè que fins i tot això ha canviat. Ara ja la paraula desordre públic amb una policia moderna sona com una mica arcaic, o la seguretat ciutadana, no? Fins i tot aquest concepte s'ha canviat majoritàriament, era això, era repressió del desordre públic, uh-huh. majoritàriament. Se deixava més de banda el que ara és una policia moderna, que és la prevenció del delicte, és la deprimació, és l'averiguació i els serveis assistencials. Evidentment, en aquest temps era una altra, estava orientada fins a unes altres feines, per dir-ho d'alguna manera.
Però aleshores s'havia de patrullar, s'havia de fer carrer igual?
Sí, exactament, però el que passa que ara tenim uns cotxes amb GPS, abans se feia a peu, havia un cotxe, i abans d'entrar jo havia sentit en bicicleta, de los que havien abans, que anaven fins al terramar. evidentment això és necessari, no? Si canvien la costum, augmenta la població i el tipus de delictes són diferents, a la policia s'ha de dotar del mitjà necessari perquè pugui fer front i donar una resposta al ciutadà que en resumides compte el que busca, el que va buscant la paz social, la convivència i el desenvolupar el seu dret en tota tranquil·litat i en tota llibertat.
Era el lloc que s'imaginava en Blas quan va entrar a la policia? La feina, la tasca?
Sí, mica més o menys en aquest temps sí. El que sí que no podia imaginar, jo penso que en aquell temps ningú dels companys, fins a bons arribar a la feina de la policia, no?
És a dir, és més semblant al que s'imaginava el que hi havia que no pas que un cop va estar dins l'evolució que després hi havia.
L'evolució que ha hagut i que era necessària, a part de que ha hagut i que és necessària per desenvolupar la mínima satisfacció i de resposta al ciutadà. És necessari, si no podia ser d'una altra manera, no? La policia, en cert modo, sempre anem darrere de lo que era la delinqüència, ja sempre se'n va un pas endavant i la policia se va adaptant i se va proporcionar el mitjà per fer front.
Això és la metàfora, el lladre corrent i el policia darrere.
I el policia darrere, justament. Per tant, no podia ser d'una altra manera, no? I té que ser així.
De tota manera, han canviat també molt la tipologia dels delictes o dels afers en els que ha d'intervenir la policia local.
Sí, bueno, abans i fent una mica ja per acabar la pregunta, és veritat, en el tema de la tipologia, jo penso també que hi ha un altre concepte dintre de molt, perquè el concepte de policia ja, bueno, s'han fet molts de definició en l'estudioso del tema, cada uno per la seva banda, amb un mínim acord per no despistar-se, s'han fet tanta interpretació que diu, bueno, ostres, és un tema important. El que sí que és necessari i ningú ho pot posar en clar, que avui dia la policia és un servei al ciutadà. Quan jo vaig entrar, i una mica abans que jo, pues, el concepte, diguem-ne, de sentiment perverso, per dir-ho d'alguna manera, que deien o relacionaven que la policia estava vinculada estretament al poder, però podia ser sí fins al dia del segle XX. Avui dia això ja no passa. Avui dia això ja, aquest concepte és un marc històric polític d'aquells temps. Avui dia la policia de ninguna de la manera sí que està vinculada en quant orgànicament, però el que està clar i tothom crec que ja no té cap dubte que la policia és un servei al ciutadà.
Entenc de tota manera que en Blas, durant una part de la seva carrera professional, va haver de conviure, doncs, amb policies formats, diguem, amb tradicions més antigues, oi?
Sí, d'alguna manera, bueno, és la veritat, amb tot el respecte no s'hem de suspendre.
I això, fins i tot, si em permet, parlant amb en Rafa Pino, ell també em deia que, clar, que els que el van ensenyar amb ell, la feina de policia, en el fons, estaven educats d'una altra manera a la que ell ha intentat després educar-se.
Sí, exactament. Jo penso que això s'ha de reconèixer perquè ha estat així, no hem de donar-li volta ni dir coses que no són. Cada temps té per la seva costum, la seva policia, el seu mitjà. Jo estic de ben segur que dintre de 30 anys, quan recordem quan treballem ara la policia, pues serà el mateix que ara quan recordem la policia que abans. El que passa que abans la policia, pues, bueno, era una entitat amb poca sostenibilitat, fins i tot jo diria temporal, perquè algú no entrava, jo sé de company que no era el que pensava i estaven dos mesos i marxava. Tenia una forta orientació, i s'ha de dir també, militar, i com he dit abans, la policia majoritàriament, o preferentment, la seva funció era de repressió del desordre públic. S'oblidaven en aquest temps de parlar d'investigació, de prevenció del delicte, de servei assistencial, tot això no sonava així, no? Tot això s'ha anat incorporant perquè, bueno, perquè té que ser així, no?
Però aquí, per tant, hi ha hagut un important esforç per part dels propis integrants del cos, entenc, que han estat educats d'una determinada manera i que després el temps els ha portat cap a una altra banda. I, evidentment, qui no s'ha volgut reciclar...
Mal lo té, però bueno, jo no conec cap cas, no? El mitjà, a veure, com deia abans, clar, el mitjà era el que havia, l'orientació en aquesta, i és lamentable en tot l'aspecte, però estàvem escassament preparats. Vostè pensa que jo vaig entrar al 82 i fins a l'any 91 que se va posar a l'escola, que és quan jo penso que ja s'ha començat a incorporar i a modernitzar el sentiment de lo que eren les policies en Catalunya, el nivell de seguretat, pues no teníem res d'això, no? Per tant, aquest model, el d'ara, no és que sigui culpa d'ell ni de ningú, ha hagut un esforç, ha hagut una conscienciació a nivell d'aquí, de Catalunya, de que la policia tendria de jugar un altre paper a la societat, i clar, per jugar aquest paper i estar a l'alçada de les circumstàncies teníem d'estar preparats en tot el sentit. No hi havia especialització com hi ha ara, però hi ha un munt d'especialització dintre del cos que estem, no hi havia cap especialització.
Es pot dir que hi ha un abans i un després per l'experiència de... que ens pot explicar en Blas de la obertura de l'escola de policia, és a dir, els agents que arriben al cos abans de la formació que representa l'escola, que els agents que arriben al cos després de la formació que representa l'escola?
Sí, sí, notablement. Són 9 mesos a l'escola, on se toca totes les matèries, on d'alguna manera el que fan és preparar la policia perquè sortir al carrer qualsevol problema que tingui coneixement i com afrontar-ho. Evidentment, luego està l'experiència, que és una cosa que ja se va agafant amb el temps, però surten preparats. Vostè pensa que jo quan vaig entrar, com jo un altre, un petit examen, però és que havien entrat a banda jo, a banda de la tangada nostra que va ser de 5, li deien, tu saps firmar? Vinga, posa l'uniforme i a treballar. No? Sí, clar, perquè això ve a dir el que jo he dit abans, és que majoritàriament la funció, l'orientació de la policia era la repressió de la desordre, de la paralla i tot això, i ja està, no hi havia res més. Per tant, no, tampoc...
Tinc
la porra, sí, bueno, jo no ho volia dir, però ja la diu vostè, i al carrer.
És que la imatge que ens ha vingut és aquesta.
Bueno, és el que hi havia en aquells temps, el que hi havia, fins que ja, com he dit abans, no sé, el segle XX, ja va haver-hi una altra consciència, ja se va d'alguna manera desmilitaritzant l'orientació de la policia en el sentit del servei al ciutadà, i dependent cada país del règim d'aquest moment, però hem fet un avanç molt important.
Doncs ara em permetreu una reflexió. Si tan clar és aquest canvi a l'interior de les policies, la percepció del ciutadà d'aquesta policia, des de la seva experiència, hi ha hagut aquest canvi també? De la percepció de les policies, de la percepció del seu paper?
Home, jo penso que sí. Jo no estic dintre de que...
Evidentment,
de tota la ciutadana...
La generalització sempre és perillosa.
Aquí, exactament. Jo penso que sí. El que no lo vulgui veure és perquè no, o d'una manera no lo vol veure o no ha conegut l'altre paper, no? L'altre paper de la policia, de la funció que feia. Però també és cert que la policia avui dia... però seguríssim, sense por a equivocar-me, té una activitat d'alguna de la manera que influeix en tots els ciutadans al llarg de la seva vida d'una manera o d'altra. Per tant, això, el que no el vulgui reconèixer, pues bueno, no sé, però jo penso que sí, la funció, no? Pot ser per una denúncia que pot ser la percepció que tu dius, no tinc aquesta percepció. El servei al ciutadà, d'alguna manera, també entra de tindre que reprimir conductes que no s'ajusten a lo que deurien ser.
Per posar un exemple fàcil, si a mi em posen una multa, jo m'emprenyaré amb el policia que me l'ha posada.
Evidentment. El que passa que això, pues, bueno, no és que acaba ahí, és que després vindràs a la feina i diràs, ostres, que la policia m'ha posat una denúncia, la dirà tothom. En canvi, quan la policia fa un servei assistencial o ajuda, són molt poca. Aquest any ens arriben alguna felicitació, però molt poca gent. Per què? Perquè entenen que aquesta és la nostra labor, però de l'altra banda no entenen que també la labor de reprimir aquesta conducta.
Ostres, és interessant, això.
Que d'alguna manera estan invadint o d'alguna manera prohibint un dret que té tu amb la seva conducta, aparcar davant d'un gual o d'un pas de vianants o de discapacitat, estan invadint un terreny, un dret de l'altre. El que passa que això, pues, clar, el senta malament.
És més fàcil queixar-se que felicitar.
Que no felicitar, sí senyor, totalment d'acord.
Ostres.
Sí, no sé per què, però això sí. Jo estic de ben segur, si em permeteu.
I tant.
Jo estic de ben segur que si la policia, les policies locals, no tinguessin assignada la funció de denunciar ni de retirar vehicle en la grua, seria la impressió ciutadana seria totalment diferent, seríem estimadíssim, perquè se fa molt de servei assistència d'ajuda al ciutadà i de violència de gènere, estem ahí per tots, però clar, dintre de tot aquest abanic o d'aquesta polivalència que la policia local ara tenim, que no era com abans, que ja m'he reiterat una vegada, entra també la de tindre que denunciar alguna vegada o de reprimir aquella conducta que estan invadint la llibertat o el drets de los demés.
La principal repressió és ara mateix el trànsit? Quan parlem de repressió de conductes?
Sí, bueno, és una cosa, perquè evidentment el pàrquing mòbil aquí a Catalunya ha crescut enormement a Sitges i jo penso que a tot arreu. I l'espai físic és el mateix, cada vegada més reduït. Per tant, el que més trobes per qualsevol lloc que has d'actuar és que hi ha alguna conducta que no s'ajusti a la norma de trànsit, no? Però no és la majoritàriament que fem, eh? Fem, com he dit abans, de tot. El que passa que aquesta és la més impopular, diguem-ne, per a la policia.
I també la que més surt. encara que surti a desgrat, evidentment, sí. i a més que sigui una feina necessària, també, perquè evidentment, si ningú treu els cotxes...
Clar, doncs... jo sempre poso el mateix exemple. Quan un senyor es queixa de que l'han posat una denúncia, aquest mateix senyor, el dia que té una necessitat de que ha de sortir d'un gual, ja no es queixa, ja vol sang d'aquest altre que ha deixat el cotxe i perquè ha trigat en la grua, que fa mitja hora que me tenia d'anar a Barcelona, que què feu? I ostres, avui sí vol que vingui la grua i que denunciï aquest. Per tant, la visió no és el mateix quan te denuncia que quan tu vol que se denunciï un altre. Lamentablement, no lamentablement, sinó que s'ha de fer aquesta feina també.
La policia està al servei del ciutadà, això ens ha quedat molt clar.
Jo penso, i a més estic convençut, que per ser un policia el primer que s'ha de tindre és de vocació de servei al ciutadà. Si no, mai arribarà a ser un bon policia. L'altre ja t'ho ensenyen a l'escola, lo vas aprenent, però la principal vocació que s'ha de tindre, i a més per mi és la més gran i la més satisfactòria, és de servei al ciutadà. En tot el context de lo que comporta aquesta paraula, servei al ciutadà. Si no se té aquesta vocació... pot ser que a lo millor al llarg del temps ho comprengui i es faci un bon policia, però no penso que arribi a ser un bon policia si no se té aquesta vocació.
I ara li farem la pregunta dolenta.
Pot fer-la.
Amb el ciutadà s'ha de tenir també molt aguante?
Ho tenim, sí, ho tenim, i aguanti i tolerància, som molt tolerants. El que passa és que sempre hi ha casos que se surten ja de lo que és lo normal. Jo ho veig, és una cosa que segueixo cada dia.
No, el policia és un professional, el ciutadà no és un professional de...
Precisament.
Del que vol reclamar.
Exactament, sempre hi ha excepcions tant d'una banda com l'altra, del ciutadà que para els nervis de seguida o d'un policia que potser un dia, per la qüestió que sigui, no ha tingut tota l'aguant que hauria tindre. Però ja ens prepara per això, som conscients de que estem al servei del ciutadà i que hem de saber d'alguna manera entendre la seva situació, encara que no sàpiga on ve. Hem de saber entendre si ve begut, ha de conèixer el territori i la ciutadania, cosa que ja et permet de saber fins i tot potser la situació familiar o l'entorn que té per intentar entendre el per què està avui així, no? I en aquest terreny arribem sempre fins als límits. Fins als límits en el sentit de que, bueno, és la nostra feina i que té que ser així.
Totes les situacions són particulars. És a dir, quan hi ha un... No podem generalitzar. Qualsevol situació, encara que pugui haver un manual, al final què s'aplica més, el manual o el sentit comú?
Bueno, se barreja tot una mica depenent de la circumstància, no? Hi ha circumstàncies que ha d'emplear el sentit comú perquè el manual no ve escrit, o perquè el que diu el manual, tu ja, si tens experiència, veus que si aplica el manual, la cosa acabarà malament, acabarà com matar, que jo sempre he dit, matar mosca a canonades, i per tant, ha d'emplear molt més el sentit comú, molt més. I si em permet, referent a l'altra pregunta que m'ha fet fa una estona, la tipologia de delicte, que no tenim contestada, perquè no vull deixar-me res al tinter, la tipologia del delicte d'abans i d'ara, a veure, com ho diria jo? Per mi continua sent la mateixa. O sigui, tenim furt, sí, és que s'analitza a tot arreu. Tenim el furt, les estrebades, robatori interior de vehicle, robatori en establiment i robatori interior de pisos. Això l'hem tingut sempre aquí. Més o menys, però l'hem tingut. O sigui, la tipologia, excepte que el delicte, i sortosament de tant en quant, que pot ser una mica greu, que això s'ha creu precisament perquè crea una sensació d'inseguretat amb una cosa que passa a tot el que és el territori, a la nostra vila, també he de dir que quan passa alguna cosa d'aquesta, fins que no se soluciona, no es para. Això té de ben segur, i ara amb la sort que hem tingut la companya de Mossos d'Esquadra, els mitjans que tenen i permeten a ells de fer una investigació si hi ha una cosa d'aquesta, fins que, perquè al final tot surt a la llum i se sap, no? Comença amb vestigi, amb prova d'això, i al final s'arregla. No se deixa el cas, precisament per això, perquè són esporàdics, són greus. Els altres se treballen també en la mateixa mida que el que els greus, però el que passa és que d'alguna manera no tenim. Ara l'altre dia, si em permet, va ser el diumenge, referent a la pregunta que m'ha fet ara mateix, doncs si el que sí jo he vist que ha canviat una mica en el tipus de tipologia és el modo operandi del que era abans i el que és ara. Per posar a moda il·lustratiu un exemple, jo me'n recordo el meu temps que anava amb lladre, agafava una màquina escurabutxaca, agafava el 300 euros i marxava. Això ara ja no passa tant. Se continua passant, però de diferent moda. Ara, són en grups i se fan en 3 hores 3 o 4 màquines. Suposo perquè tenen més seguretat, una vigila o l'altra no, però el que és en si, el que és el delicte és el mateix. No ha canviat, no ha canviat molt.
Malgrat tot, Sitges, i això és una pregunta que a vegades li havíem fet a Guàrdia Civil, després ho vam fer també a Mossos, i la resposta sempre va ser la mateixa. Sitges és un poble tranquil, malgrat ser un poble turístic que doble la seva població a l'estiu?
A veure, jo penso que dirà, clar, és que ha de dir, com és policia, no va tirar terra sobre la seva teulada, no? Però jo tinc coneixement d'aquí de lo que és l'entorn, bueno, fent jornada, parlem amb l'altre, jo estic molt content si tingués d'anar a viure a un lloc, jo em diria Sitges. Sitges té, no sé per què, a part de l'esforç de la policia, del company de Mossos d'Esquadra, nosaltres estem molt a sobre, encara que no ens sembli, però estem molt a sobre. És el que l'estava dient abans. La tipologia ha canviat, però també és cert, i ja és una pregunta amb l'altra, també és cert que la crisi ha influenciat una mica en la tipologia o en la forma del delicte que tenia abans i teníem ara. I jo el que estic detectant d'alguna manera és que aquest tipus de delicte ara està molt relacionat amb necessitat bàsica, elements, sí, de gent que té una necessitat bàsica. Abans el delinqüent era per vici, ara aquest tipus de fur i en moltes trabades té una estreta relació amb necessitat bàsica, és curiós. I a moda d'il·lustratiu, el diumenge a la nit, en un sector d'aquí de Sitges, jo no l'havia sentit mai en la meva experiència professional. Van estar robant els pomos de les portes, els pomos, suposo que per vendre el metal, sí, i ho diria concretament, no té ningú sentit, perquè encara que estem amb la secret professional, això no té res a veure, va ser a la zona de l'Oasi. O sigui, jo mai m'havia esperat això. O sigui, què ha de pensar?
Poms de portes.
Sí, poms de portes, no un unidor, de desembolcar, suposo per vendre el metal. Clar, quan diu això, diu, ostres...
Sí, estem en una escala molt baixa, ja.
Una escala molt baixa. La tipologia i el delinqüent, si ja acabo amb la pregunta que m'has dit, pues la tipologia per mi ve a ser la mateixa, ja t'he dit, dintre del que és los delictes contra el patrimoni, el furo estrabada, abans també ho havia, però també és cert de que d'alguna manera, pues... la cosa canvia en quant a la forma de com ho feien abans i com ho fan ara.
És el que ens apuntava. Bàsicament aquesta tipologia que més o menys es manté, canvia la forma,
sí.
I al final la crisi també ha canviat alguna cosa en el fons.
Jo penso bastant, simplement. Jo penso que quan es parla de crisis... quan es parla de lo que passa a les empreses, jo penso que no se fa molt de bé a la societat, perquè el que és evident que de seguida es crea un tensionament social, que luego això té els seus efectes. Relacionat inclús amb el món del delicte, té els seus efectes. Per tant, jo el que sí que estic veient és això, no? Quan que senta que estan robant els cables d'acero del telèfon, per vendre, diu, abans no, la fortuna era d'això. Per tant, hi ha una certa relació en cobrir necessitat bàsica de gent que duen necessitat.
Un delicte és un delicte.
Exactament.
Si està tipificat, és un delicte.
Sí,
punt. Però davant de determinats delictes, un policia pot ser més comprensiu que davant d'altres?
No. Així que no, perquè legalment no podem fer-ho. Uh-huh. Nosaltres no podem de cap de la manera convertir-nos en jutge i parla a la mateixa vegada. El que ha de jutjar és el jutge. A veure, no podem fer-ho i no recomano que ningú ho faci, perquè si no, no estaríem parlant d'un estat democràtic, eh? Això ja tornaria una mica a temps darrere de que jo jutjo a ti sí i a ti no. No. El delicte, el que ho més, te pots sàpiga més greu o menys, depenent de la persona a l'hora de tenir-lo, de bona persona, de plorant, de que diu que no té per menjar, te pots sàpiga, però actuem amb tothom igual. Aquest delicte, sigui la persona que sigui, se posa, i la seva circumstància que rodeja en aquest delicte, en mans del jutge, que és el que té la capacitat i té la competència per jutjar-ho, no el policia.
Un policia és autoritat.
Sí, en cert modo sí.
Això pesa?
Modo, sí, pesa. El que passa d'això ja hem parlat moltes vegades. Un policia autoritat, però clar, el primer que s'ha de preguntar què és l'autoritat.
Què és l'autoritat?
Què és l'autoritat? I jo penso que un policia autoritat o pot ser policia i no ser autoritat al seu poble mai en tota la seva vida. L'autoritat, jo penso que és una cosa diferent a lo que és el poder, que és el que se confon. Hi ha una confusió de que la policia té poder, la policia és una autoritat. El poder és una cosa i l'autoritat és una altra, molt diferent. A mi m'agrada més l'autoritat. El poder ja t'ho donen on eres guàrdia. Però jo penso que l'autoritat és aquella capacitat que té el policia de que la gent faci de bona voluntat el que vol i el que està dintre la llei. Amb la qual cosa, al llarg del temps, te va guanyant el seu respecte. I això és ser una autoritat. L'altre és tindre poder, no recomano, no m'agrada. Per això dic que l'autoritat sí que és una autoritat com a agent de l'autoritat. Llavors tindre autoritat o no tindre'l depèn de la seva funció, de la seva capacitat i de la seva forma de saber fer les coses.
Òbviament un policia és una persona també.
Sí, sí.
Abans que policia.
Bueno, més qualitat de policia que ha de ser policia,
abans
policia i luego després persona, si em permet que t'ho digui així, no?
S'ha entès perfectament, és a dir, ha de ser extremadament professional quan exerceix de policia perquè té una responsabilitat que li atorga el fet de ser autoritat.
Sí, senyor. Totalment d'acord. Totalment d'acord.
Estem parlant en termes una mica filosòfics, però en el fons, aquí, quan un es posa l'uniforme, es posa alguna cosa més que la roba d'anar a treballar.
Sí, senyor. Es posa no una camisa blava, ni una gorra, ni un pantaló, ni una pistola. Per mi, quan un se posa un uniforme, el que se posa és molta responsabilitat. Molta responsabilitat sobre del seu cos. Molta responsabilitat per una mica, per tot el que he dit abans. Per una mica de que quan has de sortir a treballar has de ser responsable del que fas, has de ser comprensible, sempre dintre del que són els marges de la llei. Que quan tu dius, ha de ser bona persona en un delicte, sí. Dintre els marges de la llei, sí que pot ser d'una manera o d'altra, però sobretot el que ha de ser és tindre una sensació o una preocupació de quan surta al carrer, de quan arribi a acabar la feina, a l'hora que sigui, si estàs de torn de matí o de tarda, arribi amb una satisfacció de dir, ostres, que bé he fet la meva feina, que bé he servit al ciutadà, hòstia, que bé l'he fet, i no te vagi amb la sensació de que has estat una mica abusiu en quant al poder que tu dius, l'autoritat que t'otorguen de posar, ahí la responsabilitat que jo em refereixo, no? És una responsabilitat molt gran perquè no saps el que te vas trobar dintre de les 8 hores. Però si vas convençut de que has de fer el primer de tot, intentar servir de la millor manera al ciutat, intentar de fer-ho de la millor manera possible dintre del marge que deixa la llei, jo t'he dit que moltes vegades jo m'he anat a casa amb una satisfacció després d'avant aquest temps, abans d'estar 8 o 10 hores d'anar-se al Molino, que abans estava obert. Jo he estat 3 anys de nit i ens anava a los companys perquè estàvem satisfets de la feina que s'havia fet i el ben fet que s'havia fet. De la mateixa manera que a vegades també, i el que no reconeix la policia, te'n vas a casa amb una sensació que potser se t'ha anat una mica la màniga va de la conta de dir que no que sigui legal, sinó que t'has estirat una mica massa. O que no l'has donat la resposta a l'atenció del ciutadà que en aquell moment se mereixia, perquè com vostè ha dit bé, el policia també és persona, també pot tindre un mal dia.
Un policia viu, no cada dia, però viu de tant en tant situacions tenses. Situacions que generen una certa tensió, especialment en el ciutadà al qual està tenent, però que també li poden repercutir una certa tensió. Un policia ha de ser professional, el manual diu com ha de comportar-se, però també, allò que dèiem abans, també és persona. I en un determinat moment pot sortir, en determinats caràcters, la persona per sobre, que no hauria de passar, però pot passar.
Sí, pot passar, però aquí ara ja... Ara, abans potser sí que passava més. Uh-huh. Jo al principi sí que l'havia vist més d'una vegada. Ara de veritat, i no per quedar i deixar bé a la policia. Ara això ja fa molt de temps que no l'he vist mai. Ara tenen una guant. Mira, jo li puc dir que ahir, no, abans d'ahir, una intervenció al carrer Salvador Mirabent d'un senyor que estava amb un gual, a més, bueno, lo va denunciar el guàrdia, quan va vindre a la grua, va aparèixer aquest senyor, que era d'un poble d'aquí del voltant, i si vostè veu el número que li va muntar el guàrdia, des de que no servien per res, de d'insult greu, i el policia va tindre, o la policia, cosa que felicito si m'estan sentint, va tindre un aguant que hasta jo dubto si pogués aguantar que te diguin el que havia dit aquest senyor, i no tenia cap de la raó, i van aguantar. I li van dir, escolti, sisplau, marxi, que està passant. Al final ho van a denunciar per la llei de seguretat ciutadana, però de cap de la manera van incórrer ni se van posar a la mateixa alçada que aquest home. I en aquest cas, sense cap justificació. Sí. Vull dir, avui la policia, sota el missatge, jo penso que podem estar content, té una molt bona policia. Precisament el dia de les quadres, que va ser el dia 22, de la felicitació que va veure que se van donar per part de les companyes de Mossos, majoritàriament en número va ser Sitges, hi havia la població envoltada un o dos, Sitges eren 8 o 10 felicitats per servei que s'havien fet, i que jo me'n recordo precisament algun d'ells bastant perillosos, no?, la nit. Amb això que vull dir, que són professionals tant per una cosa com per l'altra, i jo crec que avui podem tocar madera tenint una bona policia aquí a Sitges.
La relació amb Mossos és bona?
A veure, la relació amb Mossos és que aquest concepte és molt ample.
D'acord.
Jo intentaré explicar-me resumidament el millor que pugui, no? La relació amb Mossos, vostè sap com se fa el desplegament, que fan a la policia local, a l'Ajuntament, posar un paper sobre la taula, que era un conveni de la forma de col·laboració. De la forma que s'ha tractat, cosa que ja es feia abans, d'una manera o altra feia el mateix, però bueno, és un protocol que s'ha de complir. La realitat de la col·laboració o d'aquest plec de condicions o conveni que se va firmar Generalitat i Ajuntaments, d'alguna manera el que fan orientar el principi de com se va actuar, quina funció tindrà uns i quina funció tindrà l'altra. Però això sense una bona relació no serveix per res. Sense una bona coordinació, això no serveix per res. Per tant, en quant a la pregunta que vostè diu aquí, jo desconec el que passa al voltant en altres pobles, aquí jo penso que en tota Catalunya m'atreveixo a dir-ho ara, pel que conec i pel que sentí, jo penso que sí, a més amb això tinc molta sort. Hi ha una coordinació, una col·laboració, que això va en benefici nostre, no hem de ser mentider, en benefici de la societat, però també en benefici nostre. Per què? Perquè s'obté un millor resultat. He de dir que jo penso, i m'atreveixo a dir, sense por a equivocar-me, que quizà de tota la comarca, de ben segur que sí, que hi ha una relació excel·lentíssima. Per això, el paper és una cosa i després està la persona. I jo penso que això va molt en la persona que d'alguna manera comanda el col·lectiu, de la forma de treballar, de la forma de ser. En aquest sentit hem tingut moltíssima, moltíssima sort de que tenim una relació super excel·lent, super agradable, i evidentment els resultats estan bé en la Junta Local de Seguretat que fem cada any, ara fem una altra, com s'estan reduint els resultats, i és perquè hi ha una col·laboració enorme. L'altre dia, amb el tema de los pomos, de los pomos de la porta, el primer que vam fer és parlar a Mossos i de seguida, ostres, vinga, fem prevenció i a voltar per la zona i pendent la gent quan vegi una persona ja parada a les dues així que no fa res. Sí, vull dir, això és bo i és necessari, a més.
És a dir, la bona relació professional també depèn de les persones.
Jo penso que sí, això és evident. Jo penso que això és evident, això passa en la mateixa relació d'una parella. En el moment de que no hi ha afinitat i no hi ha respecte, malament. Jo penso que les dues regles bàsiques d'una bona relació sempre, sempre és el respecte com a principi autoritari.
Ens queda poc temps, ja ens queden 4 minuts per acabar, però li volíem preguntar en Blas una cosa que ens ha quedat penjada de la seva trajectòria.
Bueno, la meva trajectòria...
Una trajectòria que comença, entenem, a l'escala bàsica i que va pujant, i en Blas ha estat, no sé si es va dir com els ojos del Guadiana, oi? Que van apareixent i van a desapareixent al llarg
sí,
del temps.
Sí, bueno, a veure, jo sempre m'agrada dir... Jo sempre m'agrada dir les coses o dir-les sense donar voltes, no? Jo quan fa una pregunta vaig al gra. Jo l'elegància, sempre la dic molta vegada, la deixo pel sastre. No, però jo ara la podria contestar d'una manera o d'altra, però a mi és que m'agrada ser sincer, amb les conseqüències que ja sé que té això, però jo em trobo bé així, dient la veritat. A mi, a veure, a mi ha passat una mica, per dir-ho d'alguna manera, i estic content de la meva feina, de la meva situació i de la meva relació tant a nivell de companys com de política en tot l'Ajuntament. Jo, una inquietud meva sempre està que a mi no m'agrada trencar la bona relació. Faig un esforç quan veig que es pot trencar de retirar-me perquè no es trenqui. No? Per tant, en aquest sentit estic molt content amb, com l'he dit abans, com un ajuntament, com un altre i com els companys. El que passa que a mi se m'ha utilitzat, no se m'ha utilitzat, la circumstància han fet que d'alguna manera em passi el que li va passar a l'entrenador del Real Madrid, no? Que resulta que d'alguna manera se'n va un entrenador que porten de fora, que li paguen un munt de pasta, que no guanya ninguna copa i luego va allí el del Bosque i guanya la Lliga, no? Se torna allí i torna allí. Bueno, pues una mica una situació, així una mica en broma, m'ha passat a mi, no?
Que bueno, quan... Penseu que del Bosque que vas entrenar a la selecció espanyola.
Sí, també, bueno, però jo no penso ja en l'any que queda. Una mica m'ha passat això, no? Que s'ha anat un cap i he tingut que anar assumint d'alguna manera la funció de cap quan se'n va anar el José García, vaig estar 6 anys, després va vindre el Jesús Requena, se'n va anar 2 anys i ara ja espero que sigui l'última vegada que el Rafa Pino estigui molts anys fins que jo em jubili, que no em falli tot ja, perquè ara ja comença a passar una mica, no? Però bueno, si arribessin les circumstàncies, jo mai m'he negat a servir al poble de Sitge i al ciutadà. Això no tinc la menor dubte de que ho faria, així, però espero que ja no, ja per tercera vegada no. Ja.
Què és més difícil, torejar els companys o torejar els polítics?
Pues mire, encara que no, quan hi ha portants i experiència, és més difícil torejar els companys que els polítics. Porta experiència. Pensi que jo he estat 7 consistoris que ha passat treballant regidor diferent, i la veritat, un mes o altre mes no és gaire difícil polític, perquè la seva finalitat, en el fons, és la mateixa que la nostra, la seva preocupació, és donar un bon servei al ciutadà. Com en tota la casa, com se suele dir, pues, sempre hi ha cosetes, no? Però no és difícil perquè al polític li pots explicar, li diu el que ha passat i ho entén. Al company, si la cosa no va com ell vol, ja és més difícil convèncer-lo.
Perquè són companys.
Pues són companys.
La confiança, i no acabarem la frase.
Sí, senyor.
Doncs Blas Nebrera, com dèiem, sergent, sotscap de la policia local de Sitges, recentment felicitat també el Dia de les Esquadres. Hem volgut tenir-lo aquí perquè, doncs, quan van fer el traspàs no el vam portar i ara ens ha vingut moltíssim de gust. Moltíssimes gràcies, ha estat molt agradable aquesta conversa que hem pogut mantenir i sobretot, doncs, repetim, moltes felicitats per aquesta felicitació.
Doncs, si em permeteu, moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat aquí. Espero que sigui l'última, però ho passo malament, de veritat, i voldria dir una cosa abans de tancar ràpidament. He desitjat al company que ahir va tindre un accident molt greu, que estava al Vitge, i bueno, hi ha tota la seva família, que estic content perquè de moment ha sortit de perill, però que espero que vagi molt bé tot i que se curi aviat i estigui amb
nosaltres. Doncs ens hi afegim. Moltes gràcies.